Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al 7è programa de Vine a la Festa, el programa de les festes majors de la Penedès. Nosaltres som l'Enric Vidal
i en Marc Paredes.
I com ja sabeu, durant tot l'estiu, cada divendres a 2:15 de la nit i cada dissabte i diumenge a 2:15 de la tarda, des d'aquí, des de Canal Vine Ràdio Lérdola, 107.0 de l'FM, us comentarem el més destacat de les festes majors de la nostra comarca.
Després d'haver comentat la setmana passada les festes majors de Sant Quintí de Mediona i Vilobí del Penedès, avui toca parlar de la festa major més important a la comarca, ja que avui comentarem la festa major, la més típica de Catalunya, com no pot ser d'una altra manera, la festa major de Vilafranca del Penedès, a la qual li dedicarem dos programes per parlar-ne. Avui li dedicarem 30 minuts per comentar més aviat la història de la festa major de Vilafranca i ho farem parlant amb un convidat de luxe i també, com ja és habitual, al final del programa repassarem l'agenda castellera del cap de setmana.
Vine a la festa, l'entrevista.
Doncs, com acabem de dir a la introducció, primer programa dels dos que la dedicarem a la festa major de Vilafranca. Avui us proposem retrocedir una mica en el temps, ja que ens centrarem en la part històrica de la festa major de Vilafranca del Penedès.
Doncs sí, avui toca parlar amb un convidat de luxe, ja que tenim a taula en Joan Soler Bordes, que gairebé no necessita presentació, ja que és un historiador realment conegut a la vila.
Benvingut, Joan.
Hola, bon dia.
Comencem l'entrevista parlant una neta del passat. Vostè què recorda de la festa major de la seva infància i la seva joventut?
Ui, moltes coses de la meva infància. Recordo, com és de suposat, els gegants, el drac, aquelles imatges. I de la meva joventut, bueno, és que la festa major cada època la vius d'una manera, no? Quan jo tenia la vostra edat, doncs, el que em preocupava era el ball, les festes, les mosses i els castells, també, eh? Aquest ha sigut una constant en els castells sempre a partir de la joventut fins al dia d'avui.
Quins canvis hi ha hagut a la festa major de Vilafranca des d'aquella època?
Des de l'època que jo era jove?
Sí.
Fins ara? Home,
Déu-n'hi-do.
Molts, molts. Primer perquè quan jo tenia la vostra edat, la majoria de balls era gent que cobrava, per exemple.
Sí.
El drac era gent que cobrava per fer ballar el drac, es guanyava uns centímetres, per fer-ho, i així molts balls. La gent de la meva generació ja van ser els que van entrar, doncs, a participar amb els balls d'una manera gratuïta, simplement anar amb un ball per gaudir de la festa i per passar-s'ho bé, Aquest va ser un canvi formidable. Per altra banda, a veure, a la meva joventut estem parlant d'una època que el cinema era molt important. Hi havia a Vilafranca 4 sales de cinema que funcionaven els dies de la festa major i sempre estaven plenes. Ara, avui en dia, seria bastant tonto que la gent digués la festa major me'n vaig al cine. Pues llavors, a la tarda del dia 29 o del dia 30 o el que sigui, abans del professor anaves al cine a veure una pel·lícula d'estrena.
Ara potser hi ha més actes festius i abans sí que la gent anava potser més.
Sí, més actes al carrer.
Sí,
no?
Exacte. Tot el tema concerts al carrer, grups musicals, etc. Els anys 60-70, que són els anys de la meva joventut, tot això era pagant, havies d'anar a les discoteques. Jo recordo, per exemple, a la Trinca, a la discoteca HG, que ja no existeix, que estava allà al carrer de l'Espirall, bueno, pagant i anar a veure, a sentir la Trinca.
I que tu recordis, hi ha hagut noves incorporacions o desaparicions pel que fa als balls de la festa major?
Sí, home, sí. Jo recordo la incorporació del ball de Malcasats, la incorporació dels pastorets, van ser els últims. És a dir, hi ha hagut una colla de balls que abans no existia ni que mica a mica. La Moixiganga mateix es van anar incorporant. Hi havia un grup, diguem-ne, bastant fixo de balls, però després se n'hi han posat més. A part de que llavors de colles castelleres només n'hi havia una, ja n'hi ha dues o tres.
Exacte.
A part dels de balls, colles castelleres de Vilafranca.
I a la vida castellera també, les colles hem vist que han anat passant en el temps. Com han evolucionat també els castells?
Oh, Tremendo, home, tremendo. Escolta'm, quan jo tenia la vostra edat, anava a plaça i veia descarregar un 4 de 8.
Era eufòria total.
Ja anaves a dinar, hòstia, més del 4 de 8, el carro gros, el carro gros. I sí, ens feixin el 4 de 8 el dia 30, clar, ens emprenyaríem com una mora, sí, perquè sí. Per això no calia haver vingut. És a dir, hem viscut el pas de castells de 8, o de 8 i mig, com la torre de 8 en Folre. Jo recordo que llavors anava a la colla dels castellers de Vilafranca i com van fer els primers assajos als anys 70, els Folres, que no se sabia com es feien, i després com això ha evolucionat, bueno, meteòricament, a lo que veiem avui.
Clar, un 4 de 8 no és gran cosa, però en canvi veus un 4 de 10, no? I és una construcció increïble.
Clar, és increïble, però és que, bueno, cada època ha tingut el seu aspecte i llavors teníem uns objectius. Evidentment, si llavors no haguessin plantejat, per exemple, els objectius de la Torre de 8 en Folre, bueno, després no haguessin pogut passar a la Torre de 9 o del 4 de 8 ben descarregat no haguessin pogut passar al 4 de 9. És a dir, això són unes etapes que es van fent. Això és com un entrenament, el que passa. És un entrenament molt llarg, que ha durat doncs, 40 anys, no sé com dir-t'ho. Però, vaja, és fantàstica en aquest sentit.
A més, les colles, doncs, ara sí que venen potser les més fixades, les dues de Valls, els de Vilafranca, evidentment, i també doncs, va variant a vegades la Tarragona o a sí. Terrassa, doncs. Però sí que havien arribat a venir fins i tot els nens del Vendrell, perdó.
Sí, i jo recordo l'any 69, jo no hi era encara, però l'any 70 jo ja era a la plaça, i recordo la vella abans, els nens del Vendrell, que era la bàsicament les dues colles que tenien la competència, perquè els castellers de Vilafranca estaven a una categoria inferior, no?
Sí.
No arribaven, i el dia 30 sí que actuaven, però no arribaven als seus nivells. Llavors, veure el Pilar de 6, veure el Pilar de 6, ens pensàvem que no veuríem mai més el Pilar de 6. Imagineu-se com anava això.
I també crec que han participat a la colla de Sitges, no? O en alguna ocasió també ha participat els Xicots de Vilafranca, cosa que ara ja no...
Sí, sí, a alguna etapa havien vingut algunes altres colles, depèn de l'any, depèn dels administradors, etc. A més, entre el Vendrell i Valls hi va haver un pic molt gros als anys 70, i llavors una de les colles va dir que si venia una, l'altra no vindria, i coses d'aquelles que passen a vegades, i llavors van venir altres colles.
I abans de continuar amb l'entrevista, voldríem que ens contestessis un parell de preguntes que ens han fet arribar a diversos seguidors a través de les xarxes socials. Aquestes són: quan es realitza doncs, el canvi de que el Sant, el Sant Fèlix, no es quedi a Santa Maria i doncs, que vagi passant per les cases dels administradors durant l'any?
Bé, bona pregunta, eh? Jo crec que és gairebé des del principi, això, eh? I quan dic el principi de la Festa Major, vull dir el 1770 i tants, eh? O sigui, fa més de 200 anys. Jo crec que és una característica des del principi, perquè hi ha dues imatges de Sant Fèlix.
La que està
sempre a l'església, que ara està a la cripta, però havia estat on hi ha la sagristia, i la que va a professor. I la que va a professor era la que anava a casa de l'administrador. Jo crec que això és des del principi, eh? I més de 200
recordem que la imatge de Sant Fèlix doncs, surt a 3 dies en processó, i doncs, també ho podem veure algun dia espontàniament doncs, en el canvi d'aquest trasllat de casa a casa. Doncs, si vas poc arriba o te'l trobes allà, doncs, i te'l trobes. I, a més, Vilafranca és té una peculiaritat que aquesta imatge, doncs, hi ha molt poques ciutats o viles o pobles que tinguin la imatge. És a dir, és una peculiaritat que hi ha a Vilafranca.
Sí, sí, sí. Això de tindre el Sant Fèlix a casa, jo que sàpigui, no passa gairebé enlloc.
Clar, no.
Doncs clar, tindre una altra a l'Eglésia ja no hi ha problema. Tu pots anar a resar a Sant Fèlix quan vulguis. Ara, el de les cases, doncs, s'ha donat de tot, perquè... és una imatge bastant grandeta, segons quins pisos avui en dia no saben on posar-lo, Per tant...
Tenen problemes, no?, en col·locar-lo.
Sí, sí, o el posen al menjador, i segons quina pel·lícula fan, si està de cara a la tele, el tapen amb un llençol, perquè hi ha coses que Sant Fèlix no les pot veure.
I la segona pregunta, una pregunta doncs, molt curiosa que ens han fet un seguidor, que quin és el llibre que porta Sant Fèlix a la mà?
No, és un llibre que diu... Hi ha un fragment de la Bíblia que diu del, no sé què, de les palmeres, etc. Bueno, té un significat, eh? El llibre en l'església té uns significats amplis, eh? Sant Fèlix porta una palma en un cantó, que és, vol dir que és màrtir, que és campió, que ha guanyat, eh? Ha guanyat la vida del cel, i, en altra, i a l'altra banda, aquest llibre, suposo que vol representar un llibre de resar, perquè ell va vestir com un capellà. Això és mentida, perquè ell era un romà, no, però va vestir com un capellà de Santa Maria i porta un llibre de resar a la mà, amb una frase escrita allà que parla, no sé què, de les palmeres del desert, una cosa bonica, i ja està.
I vostè, en edicions anteriors, ha tingut alguna vinculació amb la Festa Major de Vilafranca?
Sí, per exemple, normalment el programa de la Festa Major sempre hi posem un treball amb dos companys que parla d'alguna cosa de Sant Fèlix. I després, des de fa molts anys, els gotgistes penedesencs és una entitat que fa gotjos impresos. Llavors la gent que va als dies, els 9 dies de novena, troba allà, que és un regal, que fa una impremta, els administradors ho regalen, troba allà els gotjos impresos de cada any amb la imatge de l'estampa de cada any, etc. Sí. I llavors pot cantar, sap la lletra de la part que es canta, que és molt poc, i de la part que no es canta, però que també havia existit. I, bueno, aquesta és la meva col·laboració ara. En altres èpoques havíem fet algunes cosetes més.
I com a ballador casteller havia participat en alguna ocasió o no?
Com a casteller?
O com a ballador d'algun ball?
No, com a ballador de ball no. Com a casteller sí, però sense camisa. Dels castellers de Vilafranca, sóc de la colla, però no he tingut mai camisa. Als anys 70 el que fèiem era anar a fer mans i llavors no donaven tantes camises com ara.
Ara passem a parlar més de l'actualitat. Vostè què creu que li falta o què li sobra a la Festa Major de Vilafranca?
Ui, mare de Déu, li sobra gent. Ara com ho farem per treure la gent? Posarem una entrada amb un policia a cada carrer. Li sobra gent.
Però en qüestió de balls o...?
No, públic. Gent al carrer, públic. Gent en públic. No a la plaça a l'hora dels castells, per exemple. Aquest és un tema.
Sí.
Però a l'hora de les professions, sobretot la del dia 30, hi ha massa gent per l'estructura que té la professó. Massa gent mirant-la. Llavors queda tot entorpit i queda tot allà molt apretat. Aquesta és una cosa que li sobra ara. Com ho resoldrem? Això és impossible de resoldre. Segona qüestió, què li falta? També és molt complicat, però els balls de vegades anar més seguits i fer que la professó anés més seguida, però esclar, si a cada cantonada et demanen que ballis,
clar,
sí, i balla i no sé què, és que és molt difícil.
Tot i això, cada any doncs, hi ha persones de la Comissió de Festes de Cultura doncs, que van entre balls i vinga ràpid, però no hi ha cap... Evidentment, que la gent que balla els balls és evident que es vulgui lluir, però que també han de tenir el punt de rapidesa.
Sí, però la gent també té un paper important al públic, perquè potser en una cantonada els tanquen els balls i això impedeix que la processó se l'enteixi.
Sí, sí, no, això no té... Jo penso que no té solució, no té...
Bueno, hi ha no altres poblacions que potser...
I han d'entendre que la Festa Major, en la professó, al segle XIX, era d'una manera, era molt religiosa, perquè la Festa Major del segle XIX i XVIII era molt religiosa, en canvi, la del segle XXI és bàsicament popular i de carrer, la del segle XX també, és clar. Això porta una sèrie de coses.
I ens sabria dir per què en moltes processions d'arreu de Catalunya doncs surt el capellà al carrer de l'església amb la processó, a fer la processó amb els administradors o amb el sant. Per què aquí no passa a Vilafranca?
Havia sortit fins als anys 70. Als anys 70 hi va haver un canvi a l'Església molt gros, que és el Concili Vaticà II. Van canviar moltes coses, des de la manera de posar l'altar, que ara es fa a la missa de cara a la gent, etc. Es va fer molt més proper a la gent. I una de les coses que va decidir el mossèn de Santa Maria, que hi havia llavors, mossèn Fadrien Ràfols, és que, bueno, la Festa Major havia de tindre la part religiosa a dintre de l'Església i la part popular fora de l'Església. De la mateixa manera, l'Ajuntament, que anava a l'ofici del dia 30, el dematí, com a Ajuntament, i se sentava al primer banc, ara l'Ajuntament no hi va. A veure, si l'alcalde, el regidor que sigui, vol anar com jo, com vosaltres, com qualsevol persona, i baix, se senta allà on troba un forat. Però com a ajuntament no hi va. Per tant, tenim una part religiosa dins de l'església i una part laica fora de l'església, sí. Cadascú queda al seu cantó.
I ara parlem més sobre la processó Cercavila. Se sol dir que la Festa Major de Vilafranca, sobretot el dia 30, té una processó que cada any és el mateix recorregut. Però no sé si antigament també passava per la Rambla de Sant Francesc.
Sí.
I ara s'ha tallat pel carrer de la Palma, no? I el carrer Sant Joan. Però abans, vostè se'n recorda si passava per la Rambla?
Sí, com me'n recordo de passar per la Rambla de Sant Francesc. S'han fet retallades també el dia 29 la Cercavila. Es va fer una retallada perquè passava pel carrer de la Font i el carrer dels Ferrers, Font, Raval de la Font i Ferrers, i ara va directe a l'aparellada a la plaça Constitució. Jo recordo fins i tot que els piraires, els de les parades que ara tenim a la zona esportiva, estaven a la Rambla.
Sí.
I la Rambla estaven a les dues Rambles laterals, i la Rambla del mig quedava lliure per passar a la professó, del dia 30. Això...
Ha anat canviant.
Els anys potser seria ja al segle XXI o cap a l'any 2000 que va canviar, A mi no em va agradar que canviés, perquè en el fons segueix arribant tardíssim a quarts de 12 de la nit.
Hi ha anys que arriba Sant Fèlix a la Basílica quan ja no és els usat, no? Arriba a les 12 de la nit, no? Que ja és el dia 31.
No del tot, però gairebé. Ja vindrà.
Sí. I ara parlant una mica dels balls, vostè afegiria algun ball més? O, per exemple, el Tomasot i la Ballerica, que són uns elements propis del Penedès, els veuria convenients afegir-los en la processó o Cercavila?
Jo no n'hi afegiria pel mateix que hem dit abans, perquè la processó és molt llarga, i com més balls hi posis, més llarga es farà. No perquè no s'ho mereixin. Per exemple, els de malcasats, per exemple, altres elements d'això que dèiem, de bèsties. Per exemple, una segona parella de gegants que fa molts anys que estem demanant a l'Ajuntament. Hi ha moltes poblacions, Vilanova, per exemple, que tenen uns gegants, diem-ne cristians, i uns gegants que se'n diuen moros.
Exactament, sí.
I tenen dos parelles de gegants.
Fins i tot a Vilanova, doncs, hi ha els gegants de la Geltrú, que representen els feudals, però sí que hi ha uns cristians i uns correctes.
Sí, però aquí a Vilafranca tenim el protocol de la Festa Major, no?, que ha de passar pel Consell...
Que vulguis, però... Bé, a mi em faria molta il·lusió que hi hagués dos parelles de gegants.
Sí.
Però en l'element de tal com està la professó, com més coses hi posem, més lenta anirà. Sant Fèlix arribarà l'1 de setembre. No el 31, l'1 de setembre.
I des de l'any 2010, Vilafranca ha sigut declarada Festa Major Patrimonial d'Interès Nacional. Què significa això? Que sempre ha de seguir la mateixa regla que els últims anys, que no es pot canviar res? O sí? O sigui, què significaria això?
Primera, que si es canvia qualsevol cosa, s'ha de pensar molt ben pensat.
Sí.
Això sí. Segona, que això és una indicació a tothom, això és com una etiqueta, no? Que un posa en un vi que ha tingut un premi. Doncs això és alguna cosa per l'estil. Indica que Vilafranca, per les raons culturals i socials que siguin, ha mantingut una festa major durant moltíssims anys, que com a mínim s'ha de mantenir així o millorar-lo una mica. Però aquesta és la idea del tema.
Si se li presentés l'opció de fer el pregó de la Festa Major, el faria?
I és que jo soc molt vell per fer el pregó de la Festa Major. Jo crec que hi ha unes edats per fer el pregó. No ho sé, m'ho hauria de pensar, però no m'ha vingut mai. Jo crec que hi ha unes edats per fer el pregó de la Festa Major, però jo ja soc molt gran. Crec que hi ha d'haver gent més jove que faci el pregó.
I què en pensa dels pregons dels últims darrers anys? Perquè han variat molt, no? Si veiem els últims 20 anys, els pregons...
Sí, però... A veure, cada pregó és una cosa personalíssima. És com si ara comparéssim les habitacions de cadascú de vosaltres, És que t'agrada més aquesta o t'agrada més l'altra, l'habitació vostra de casa. A veure, això és tan personal... Jo crec que tots els pregons tenen coses bones. Hi ha pregons que m'han agradat moltíssim i he felicitat el pregoner o la pregonera, per exemple, la de l'Àngels Guardiet, que és directora de l'escola on he treballat jo fins ara, o de la Carme Via, que havia sigut directora de la mateixa escola a Sant Elies, que em van agradar tots dos molt. i pregons que, bueno, que m'han semblat molt populars i molt senzills i molt boniquets, com per exemple el del Quique dels Caballitos, sí, fa 3 o 4 anys, que quan el vaig veure també li vaig dir, mira, Quique, m'ha agradat molt perquè és el teu pregó, és el pregó del Quique dels Caballitos.
Exacte.
Jo no puc escriure un pregó del Quique dels Caballitos.
Sí, sí.
I ell no pot escriure el pregó d'un professor d'escola. Per què? Perquè cadascú és cadascú.
I per acabar, ens pot explicar una anècdota o vivència que vostè recordi especialment de la Festa Major?
Una anècdota que jo recordi de la Festa Major. Mare de Déu, eh? Per exemple, que jo durant anys havia col·laborat amb el Ball de Diables fent-los alguns dels versots que llegeixen el dia 31. Potser se n'hi passava 4 o 5 de manera anònima perquè es tirava sota una porta i ells no sabien de qui era. Algun any sí que els havia donat última hora allà a la plaça gairebé. Molt pocs anys en llegien algun, però bueno, a mi m'agradava fer-los i els hi feia, els hi passava. I quina seria la meva sorpresa quan un any em vaig trobar que els versots dels Diables, per un llibre que havien fet sobre la Festa Major, pues em van posar a mi i a dos amics meus, ens van posar a cap per avall, a parir, que diríem, eh? O sigui que i vaig dir, mai més us escriuré ni un versot. Fins ara no ho he fet, ja ho veurem.
Doncs moltes gràcies, Joan, per haver respost aquestes preguntes sobre la història de la Festa Major de Vilafranca del Penedès i esperem doncs, que ja que falten pocs dies de la Festa Major, que em passis una molt bona Festa Major de Vilafranca 2019.
Bona Festa
doncs,
Major.
Igualment a vosaltres i gràcies i felicitar-vos per aquest programa que feu tan maco i la joventut que hi agafi amb aquesta empenta.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, bon dia.
Les festes del Penedès a Vine a la Festa. Vine a la Festa, agenda castellera.
I per acabar aquest setè programa de Vine a la Festa, repassem l'agenda castellera. Déu-n'hi-do, no, Marc, aquest desafiat de la setmana.
Doncs comencem amb la Festa Major de Gràcia, a Barcelona, on hi participaran les colles dels castellers de Vila de Gràcia, els castellers de Vilafranca, la colla joves dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus, a les 7 a la plaça de Vila de Gràcia, a Barcelona. Passem a una altra Festa Major, la Festa Major de la Canonja, el mateix dia, 17 d'agost, amb la participació de les colles de la colla jove dels Xiquets de Tarragona i la colla dels Xiquets del Serrallo, a la Canonja.
I continuem aquesta agenda castellera el diumenge 18 d'agost de 2019 a la Festa Major de Vallmolla amb la participació en solitari de la colla Vella dels Tiquets de Valls que es voldrà seguir preparant doncs, i ara que s'acosta la Diada de Sant Fèlix doncs, es voldrà continuar preparant l'hora de la Diada a les 7 de la tarda a Vallmoll. I acabem aquesta agenda castellera del setè programa de Vine a la Festa amb la Diada, podríem dir, més destacada al cap de setmana, no, Marc?
Sí.
Que és la Diada de Sant Magí a Tarragona, la Festa Major petita de la capital de la província. I qui participarà? Doncs les quatre colles locals. La colla jove dels Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona, els castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo. L'hora de la Diada a les 12 al Pla de la Seu de Tarragona, és a dir, a davant de la catedral.
Vine a la Festa amb Enric Vidal i Marc Paredes.
Aquí la setena entrega de Vine a la Festa, el programa de les Festes Majors de l'Alt Penedès. Nosaltres som el Marc Paredes
i l'Enric Vidal
i us acompanyarem durant tot l'estiu, cada divendres a 9:45 de la nit i cada dissabte i diumenge a 2:45 de la tarda per explicar-vos les Festes Majors de l'Alt Penedès.
I avui us proposem acabar amb una cançó totalment dedicada a la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Si l'escolteu amb atenció, segur que hi trobareu moltes sorpreses i molts detalls que de la Festa Major de Vilafranca. Ara sí, ens acomiadem fins la setmana vinent, on ens podreu tornar a escoltar en aquest punt del dial amb la vuitena i l'última entrega de Vine a la Festa. Que passeu una molt bona setmana i sobretot
molt bona Festa Major.
Del Japó, la nostra festa de la tranquil·la i de Sant Fèlix, nostre patró. La nostra festa viva tranquil·la i de Sant Fèlix, nostre patró. La rumba més al carrer, vida de Cuba i d'un gitaner. La rumba més al carrer, vida de Cuba i d'un gitaner. I avui arriba a Vila Franca, com un sol que vindré. I avui arriba a Vila Franca, com un sol que vindré. Malcasats i bastoners.